Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Como cada quincena, en La Luna Salía Tiempo Radio, el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. El tema de hoy es Palestina entre la resiliencia y la esperanza. Per a tratar aquest tema tenim avui entre nosaltres a Jorge Ramos Tolosa, professor d'Història Contemporània de la Universitat de València i especialista en Palestina i Israel. Bona vesprada, Jorge.
Bona vesprada, Carme.
Benvingut al programa. Per a començar, si te pareix, seria bo que ens feris un anàlisi de les eleccions israelianes que van ser fa unes setmanes. Què suposen això pels palestins?
Realment, la victòria de Netanyahu no sembla que vagi a canviar moltes coses en el panorama d'Israel i Palestina, perquè ja ell mateix i el seu partit, el Likud, digueren que un dels seus objectius era negar l'autonomia i la sobirania plena que el dret internacional reconeix al poble palestí. Ells ho diuen amb tota la claredat del món, no van aturar els assentaments, no volen que Jerusalem siga una capital compartida entre un suposat estat palestí i l'estat d'Israel. Per descomptat, neguen, com han fet des de l'any 1948, el dret al retorn de les refugiades i refugiats de palestines i palestins. Per tant, els grans temes que afecten al poble palestí, l'apartheid, els checkpoints, el mur, les incursions, els segrets diaris, el bloqueig a Gaza, semblen que, malauradament, no van a canviar i n'hi ha molt més de continuïtat que discontinuïtat. Fa poc també és important que l'estat de Palestina, en realitat es diu estat i ha sigut reconegut per alguns parlaments, fa uns mesos ha sigut reconeguda la instància o la iniciativa perquè els governs reconeguen a l'estat de Palestina, però l'estat de Palestina realment no és un estat, no existeix de manera efectiva. Les competències en seguretat, economia, territori, les té Israel. I s'ha de tindre molt en compte això, que la solució que planteja Israel moltes vegades i la comunitat internacional de crear un estat palestí té molt a veure amb el que va passar a Sud-àfrica, és a dir, crear ara un estat palestí sense que es complisca el dret internacional i sense que acabe l'ocupació és el que vol molta gent sionista a Israel, és a dir, moltíssims megaguetos, bantustans, megapresons, sense cap tipus d'atribució i autonomia real, però que això s'anomena estat i que siga reconegut. El que és necessari és el compliment de la legalitat internacional i dels drets fonamentals del poble palestí. Això és el que volia Sud-àfrica, que es reconeguera als bantustans com a independents i continuarà amb l'apartheid i continuarà amb el control de tots els recursos i la despossessió, però hem de parlar que l'important és el compliment de la legalitat internacional. L'estat de Palestina, però, sí que ha entrat en l'acord internacional de justícia, ara fa poc. S'està parlant molt, no, de les possibilitats que té de dur allà als criminals de guerra i els crims contra la humanitat de l'estat d'Israel. De moment no sabem fins a quin punt pot arribar això, esperem que sí que pugui anar endavant, però de moment les expectatives no són molt esperades. transadores, perquè també els Estats Units ja ha dit que va intentar fer el que estiga al seu abast per evitar-ho. Tanmateix, la relació entre Estats Units i Israel, que ha sigut simbiòtica, es diu, des de 1967, ara està tenint més tensions que en altres moments, si pot ser que canvie d'alguna manera, però sabem que el lobby pro-israelí en Estats Units és poderosíssim i marca la política estatunidenca cap a Orient Mitjà, cap als seus interessos i els d'Israel.
Han passat 7 mesos des de les massacres que va castigar Israel als habitants de Gaza. Com està la situació?
La veritat és que la situació a Gaza, com ens conten companyes i companys allà, continua sent absolutament terrible. No ha canviat pràcticament res des de l'estiu. La immensíssima majoria de les cases i els edificis estan derrocats, estan en runes. El bloqueig continua, que es pensava amb la treva que anava a poder canviar alguna cosa en aquest moment, i les ajudes que havien d'arribar no arriben, les que es diu que van fer en els grans països occidentals estan controlades per Israel, i la veritat és que el dia a dia continua sent una autèntica pesadilla allà a Gaza. La majoria de la població és refugiada, la majoria de la població depèn de l'ajuda exterior, que moltes vegades no arriba perquè el bloqueig israelià controla el que passa i no passa. El pas de Rafah amb Egipte continua tancat, encara que precisament ahir i avui s'ha dit que un acord amb l'autoritat palestina i Egipte pot fer que canvi això un poquet, però en el context que estem d'Israel i Palestina no podem assegurar res, malauradament. I encara que no és notícia, continua dia a dia disparant-se a pescadors palestins. Dia a dia es disparen pescadors, es disparen llauradors de la buffer zone, etcètera, etcètera, a Gaza, sin que siga notícia. Això és molt important destacar, no? I també aquest absolut asfixi de tota la població palestina que fa Israel cada dia i que no és notícia. Però jo crec que és fonamental també explicar la capacitat de resiliència i de superació del poble de Gaza, que la veritat és que ens ensenya cada dia a ser humans, a resistir, i ens ensenya a viure i a estimar la vida. Jo sempre dic que una de les lliçons més importants que ha après la meva vida va ser allà a Palestina, davant l'adversitat i davant els dispars continus i l'apartheid, la discriminació, la despossessió, l'hospitalitat i els somriures que jo he vist allà i que moltes persones hem vist allà no es pot veure a cap lloc del món, i això és fonamental.
També està d'actualitat estos dies la detenció de Khalida Harrar, que és una dona diputada i feminista palestina. El que passa que s'està fent campanya per al seu alliberament, però què passa per tots els palestins que són detenguts i no són notícia?
Sí, la veritat és que és fonamental que es conega la situació de Khalida, diputada feminista palestina del Front Popular, que està en detenció administrativa sense cap tipus de càrrec i sense cap tipus de judici. Però, com ben dius, Carme, això és una situació que afecta dia a dia a les palestines i als palestins des de fa moltes dècades. És a dir, cada dia l'estat israelià, les forces israelianes, detenen, que en veritat són segresten, perquè sense cap judici, sense cap garantia, sense cap càrrec, són segrests. Cada dia les forces israelianes segresten a diverses persones palestines només per ser palestines. Només per ser palestines. Incloses cada dia, les dades de 2014 parlen que entre 2 i 3 menors d'edat palestines i palestins són segrestats cada dia per Israel. Són segrestats a Hebron, a Jerusalem Est, a Nablus, a Ramallah, a Jenin i a moltes ciutats palestines, i jo crec que és fonamental donar a conèixer aquest dia a dia que no és notícia i que encara hi ha milers de presoners i presoneres palestines a les presons israelianes, i també moltes xiquetes i xiquets sense cap tipus de càrrec de judici i garantia judicial.
També està, i és notícia, el camp de refugiats palestins Jarmuk en Síria, i que estan les notícies pues, per tot lo dels jihadistes. Què és el que està passant realment?
Jarmuk està molt d'actualitat també aquests dies, però igual que altres notícies no és la primera plana perquè hi ha certs interessos. Jarmuk és un camp de refugiades i refugiats palestins. Es va establir després de la Nakba al costat de Damasc, de la capital de Síria, i que du des de finals de 2012 assetjat per les forces d'Al-Assad, per les forces del règim sirià, i que la situació ja estos dos últims anys ha sigut terrible, casos d'inanició, no n'hi ha menjar disponible, pràcticament no n'hi ha aigua, i a més Daesh, conegut com Estat Islàmic, ara, des del dia 2 d'abril, ha també llançat una ofensiva sobre el camp i s'ha apoderat de gran part del camp i està duent a terme actes totalment barbàrics contra la població palestina i Yarmouk, que ja en gran massa ha fugit, refugiades, refugiats que tornen a ser refugiades i refugiats, aquesta història interminable també del poble palestí. Però s'han d'aclarir algunes coses respecte a Daesh, respecte al Nusra, que està vinculat al Qaeda a Síria, i Israel. Recordem que Daesh, Estat Islàmic, mai ha atacat Israel, però sí que ataca, per exemple, a musulmanes, musulmans, a persones àrabs de tot l'Orient Mitjà, això és molt fonamental. Les principals víctimes de l'Estat Islàmic són persones musulmanes, les principals persones que combaten a l'Estat Islàmic són persones musulmanes, això s'ha de recordar sempre, i en el cas de Palestina, Daesh no ataca a Israel, però sí ataca a les palestines i als palestins. I també al Nusra, aliat ara, estos últims dies, d'Estat Islàmic, també està atacat als palestins en Yarmouk. El Nusra, recordem que col·labora amb l'Estat d'Israel a zones com el Golan. Per tant, això que deia Netanyahu en l'ONU, que Hamas és ISIS, ISIS és Hamas, el que està sent Hamas, grups vinculats a Hamas, estan defendent Yarmouk d'ISIS i del Nusra, i que el Nusra està col·laborant amb Israel en zones com el Golan.
Ahir i abans d'ahir va fer 67 anys de la massacre més coneguda de la Nakba, de la neteja palestina, d'Eir Yassin. Què va significar per al poble palestí?
Efectivament, Deir Yassin fou la massacre, l'episodi més tràgicament conegut de la Nakba, de la neteja ètnica de Palestina, el 1948. Allà, entre la nit del 8 i el 9 d'abril del 48, es van massacrar més de 200 persones a aquesta aldea en el nord-oest de Jerusalem, i va ser un element fonamental de guerra psicològica de les tropes sionistes en la neteja ètnica de Palestina, perquè moltes palestines i palestins, al escoltar el nom mateix del poble d'Eir Yassin, fugien de les seues cases per la por a que els passara les mutilacions, les violacions i altres atrocitats que passaren allà. El context d'això és la Nakba, el desastre o catàstrofe en àrab, que per al poble palestí va suposar la creació de l'Estat d'Israel i la desmembració del seu país, la despossessió de la majoria de la població palestina i l'episodi nuclear de l'anomenat conflicte israeliano-palestí, que és això, la creació de l'Estat d'Israel a maig del 48 i la conversió en refugiades i en refugiats de la majoria del poble palestí. Una Nakba que ja venien els dirigents sionistes planificant des de temps enrere, perquè la seva finalitat és aconseguir el major territori possible amb el mínim de població no jueva, és a dir, amb el mínim de població palestina, que en aquest cas, i això s'ha d'entendre per saber el que va passar al passat, però també és un principi important, fonamental per entendre l'actualitat de Palestina i Israel.
També ara últimament està d'actualitat el BDS, perquè s'han fet molts actes i protestes. Ens pots recordar breument què és el BDS i quines són aquestes protestes?
El BDS és una campanya internacional de boicot, desinversions i sancions a l'Estat d'Israel que la societat palestina, més de 170 organitzacions, van llançar l'any 2005 amb l'exemple de la campanya, la iniciativa global, que es va llançar per acabar amb l'apartheid a Sud-àfrica. El BDS a Sud-àfrica va ser un element fonamental per acabar amb aquell règim d'estat en els seus diferents àmbits d'aplicació: econòmic, acadèmic, esportiu, cultural, institucional, etc, etc. I ara també cada setmana n'hi ha èxits del BDS que universitats s'afegeixen. D'ací puc anunciar que tindrem també una notícia des de València, de BDS Acadèmic, una gran notícia. I, com dic, cada setmana nous èxits, noves universitats, nous artistes que no van a tocar Israel, empreses que desinverteixen a Israel, desinversions que es fan per part d'administracions públiques. I des del grup BDS País Valencià també s'han fet alguns actes últimament, sobretot les últimes setmanes en l'àmbit del BDS esportiu, perquè ja les companyes i companys de BDS Catalunya i de Prou Complicitat a Catalunya ja protestaren contra la visita del Maccabi de Tel Aviv al Palau Blaugrana de Barcelona. Hem de recordar que també el Mossad, el Futbol Club Barcelona i el Maccabi de Tel Aviv col·laboraren en el tema de la seguretat, la repressió i la vigilància. un tema molt important, i també en el BDS esportiu per no normalitzar que aquests equips israelians que competeixen en competicions no només que són internacionals, sinó que són europees i que donen una sensació de que l'estat d'Israel és un estat normal o no se violen sistemàticament els drets humans. Hem de recordar que la FIFA va excloure els equips de Sud-àfrica, el Comitè Olímpic Internacional va excloure els equips sud-africans, també al Mundial de Rugby famós, com es veu a la pel·lícula Invictus, se va excloure l'equip de rugby, els Springboks de les competicions internacionals, és a dir, se continua pel mateix camí. I nosaltres així també a la ciutat d'Alcoi vam tindre la visita de l'equip de la selecció de futbol sub-10 d'Israel, i també se va fer una protesta amb banderes, amb difusió, per denunciar aquesta complicitat de l'esport europeu amb Israel. Igualment també s'han fet altres actes, en concret amb el hashtag i la iniciativa Olivo por Palestina, que es va fer un acte a la ciutat de València, al centre social ocupat anarquista L'Horta, el dia 11 de febrer, on va vindre Manu Pineda, i farem una xerrada a la Facultat d'Història també. I l'últim que s'ha fet a la ciutat d'Alacant, perquè el que es vol amb Olivo por Palestina és agermanar causes. El dia de 11 de febrer agermanarem la terra palestina amb la terra de L'Horta valenciana amenaçada, plantant una olivera de Palestina, que la companya Estela Vidal va traure de Palestina. I hem fet el mateix ara el dia 28 de març a Alacant, en l'antic camp de concentració franquista dels Amellers, que precisament va ser obert aquests dies finals de març, i també que coincidia amb el dia de la terra palestina, que va ser el 30 de març, per agermanar la causa de la memòria antifeixista amb la causa de la terra palestina, perquè nosaltres diem que el camp dels Amellers al 39 o Guernica al 37 són Gaza i són Palestina ara al 2015, no? I van a continuar fent-se actes en aquest sentit.
I ara, Jorge, per acabar, jo crec que estaria molt bé, com sé que eres un bon recitador, que llegiris un poema d'aixòs que tu saps.
La poesia es diu Sobre aquesta terra i és del poeta palestí Mahmoud Darwish. Sobre aquesta terra tenim el que fa que valga la pena la vida. Els titubets de l'abril, l'olor del pa a l'alba, l'amulet que una dona dona a un home, les obres d'Èsquil, els començaments de l'amor, l'herba sobre les pedres, mares amb l'ai al cor pel fil d'una flauta i la por dels invasors als records. Sobre aquesta terra tenim el que fa que valga la pena la vida. L'hora del sol en la presó, núvols que imiten un estol de criatures, l'aplaudiment de la gent a aquells que enfronten la mort amb un somriure i la por dels tirans a les cançons. Sobre aquesta terra tenim el que fa que valga la pena la vida. Sobre aquesta terra, senyora de la terra, mare de tots els inicis, mare de tots els finals, se'n deia Palestina. Es continua dient Palestina. Senyora, jo tinc, perquè tu ets la meva senyora, tinc motius per viure.
Moltes gràcies, Jorge, ha sigut un verdader plaer. T'agraïm moltíssim el que hagis vingut al programa i pots estar segur que ens has apropat més a Palestina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Torne sempre que vulgueu.
T'agraïm la paraula i te cridarem moltes voltes. Ha estat amb nosaltres Jorge Ramos Tolosa, professor de la Universitat d'Història Contemporània de la Universitat de València i especialista, com m'heu pogut veure, en Israel i Palestina. També volem recordar-vos la tercera flotilla de la llibertat que està en marxa. És Rumbo a Gaza, una iniciativa nascuda des de la societat civil, i este any esta flotilla de la llibertat torna a denunciar el bloqueig marítim sofrit per Palestina en la seva zona costera, la Franja de Gaza. Eixirà a mitjan del 2015. En l'agenda per als pròxims dies, us convoquem el pròxim dia 18 d'abril a les 6 de la vesprada, que eixirà de Sant Agustí la manifestació No al TIP, tractat transatlàntic de comerç i inversió entre la Unió Europea i Estats Units. Vos agraïm com sempre la vostra companyia i vos esperem en el pròxim programa fins 15 dies.